El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
La protecció dels infants ha donat un pas endavant gràcies a l'aprovació de la Llei de la Infància. La nova legislació estableix un nou paradigma en la prevenció i la protecció contra la violència cap als infants i als adolescents. Entre els principals canvis hi ha l'ampliació del termini de prescripció dels delictes greus contra menors fins als 35 anys o que els menors de 14 anys només declarin una sola vegada per evitar-ne la victimització secundària. Us ampliem detalls de la Llei Orgànica de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència envers la violència, conversant al Cafè de la Ràdio amb Ricardo Ibarra, que és el director de la Plataforma per la Infància. Bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, buen día.
¿Qué importancia tiene esta legislación?
Pues es muy importante porque es una legislación única, yo creo, en el mundo, por lo menos por la integralidad de los ámbitos que abordan la violencia y sobre todo porque se centra mucho en la prevención, en intentar que los niños y las niñas no sufran la violencia, no solamente en toda la parte punitiva y el castigo una vez que se produce, sino intentar que no se produzca en ningún caso. Y es una ley que aborda campos tan distintos como la educación, los clubes deportivos, la sanidad, los profesionales, los centros de protección. Al final es una ley que creemos que puede cambiar mucho en este país, como en su momento la Ley de Violencia de Género supuso en la concepción que teníamos de ese tipo de violencia.
Por tanto, España necesitaba una ley de estas características.
Absolutamente. Tenemos estadísticas que nos muestran datos muy altos de violencia. El caso, por ejemplo, de los abusos sexuales, es el 50% de las denuncias son niños y niñas, y tenemos que entender que además, en el caso de las estadísticas con violencia a menores, son datos muy pequeños, son datos los que podemos realmente detectar, pero hay mucha más violencia invisibilizada, de la cual no somos conscientes, y que está ocurriendo y que muchos estudios nos alarman de que es muy, muy alta, con lo cual hay que realmente afrontar este tema, no tenerlo como un tema privado, que muchas veces como se entendía, o una cosa de niños cuando nos transmiten ciertas cosas, sino dar la relevancia y la importancia que tiene y abordarla, porque además la violencia en la infancia tiene un impacto mucho más grande que en otro tramo de edad.
Claro, y para eso es importante la prevención, ¿no?
Claro, por eso es importante sobre todo evitar que se produzca, que no haya ese trauma de pasar por una situación violenta por parte de un niño y una niña. Por eso es importante también que los profesionales sepan detectarla, sepan cómo actuar, que los niños y niñas tengan canales de denuncia accesibles y que sobre todo, una vez que lo detectemos, no hagamos sufrir más a la víctima, ¿no? En los juzgados especializados, por ejemplo, que se proponen en esta ley, lo que haremos es que todo el sistema judicial se ponga a intentar priorizar las necesidades del niño y de la niña, cosa que no pasa ahora, ¿no? Intentando, por ejemplo, una de las novedades que pone la ley es la prueba preconstituida, lo cual implica que una víctima solamente tendrá que testificar una única vez y esa vez va a ser utilizada durante todo el procedimiento judicial, y no hacer pasar a un niño y una niña por constantes interrogatorios a lo largo de su vida para recordar ese trauma y ese momento tan, tan complejo de su vida.
Claro, otra parte que se ha destacado mucho es esta ampliación del plazo de prescripción, ¿no?, de estos delitos. ¿Es importante también en estos casos?
Claro, el problema es que nos encontramos con los delitos que sufren niños y niñas a una edad muy temprana, es que muchas veces no son conscientes de lo que ha pasado o a veces incluso se sienten culpables por haber sufrido este abuso. Y no pasa hasta muchos años después cuando realmente denuncian y cuando se sienten con valor y entienden perfectamente lo que ha pasado, porque además muchas veces alguien muy cercano a ellos, alguien de confianza, alguien de la familia, alguien de un entorno muy cercano. Entonces, esas denuncias se producían con una edad muy avanzada, en torno a los 40 años, los 35, los 50, y entonces estos delitos habían prescritos. Y ya no solamente no es que persigamos este delito en concreto, sino que el agresor a lo mejor sigue en contacto con niños, ya no puede ser juzgado, no hay ninguna razón para eximirle este contacto con niños. El aumentar la prescripción de los 18 años ahora que empiezan a contar, ahora los 35, que es cuando empiezan a contar la prescripción de los delitos, pues aumentamos casi en el doble, lógicamente, el tiempo que tenemos para poder investigarlo.
Claro, y al final también es importante, supongo, explicar a los niños qué es lo que exactamente les está pasando, que no está bien, ¿no?, para que ellos sepan que puedan denunciarlo.
Claro, los niños tienen que tener primero un conocimiento de lo que les está pasando, tienen que tener mayor formación sobre cuestiones que le pueden suceder y sobre todo canales también de denuncia. Una cuestión que plantea la ley es que un niño podrá denunciar. Ahora tenía que ir acompañado de un tutor o de un responsable adulto para hacer esa denuncia. Ahora podrá hacerlo él, aunque tenga 14, 15 o 16 años, podrá acercarse a la policía y hacer esa denuncia, lo cual permitirá que a lo mejor cuando el propio tutor era el agresor, pues romper con esos conflictos de interés, ¿no? Y eso creo que es muy importante.
Y al final esta protección en estos pequeños, que al final son los adultos del futuro, ¿no?
Sí, bueno, aparte de los adultos del futuro, además son el presente, son niños y niñas que están viviendo a día de hoy y que no pueden estar sufriendo esta violencia y no podemos tolerar que esto sea normal, ¿no? Hemos pasado a tolerar el cachete, que lógicamente ya está castigado en nuestra legislación, pero tenemos que ir mucho más allá, tenemos que prohibir cualquier forma de violencia que sufren los niños y las niñas, lamentablemente, en nuestro país.
En ese sentido, la pandemia, la crisis del coronavirus, lo hablamos alguna vez, ¿no? Creo que con usted también, había puesto de manifiesto que los niños habían sido muy olvidados, ¿no? Al final, ¿esto está cambiando también con esta redacción, con esta ley?
Bueno, esperemos que sí, pero es cierto, como bien decías, que hay una falta de sensibilidad con las necesidades de los niños. Lo vimos la pandemia y cuando hablamos de violencia, de hecho, fue catastrófica la pandemia para ellos, ¿no? Hay que entender que aquellos niños y niñas que convivían con sus agresores han pasado mucho más tiempo con sus agresores, pero además hemos perdido cualquier tipo de mecanismo de control. Al final, la escuela o el pediatra sirven para también controlar o detectar algunas cosas que están pasando en casa. Y la pandemia lo que hizo es invisibilizar esas realidades y la violencia probablemente se ha incrementado a pesar de que no tenemos estadísticas en este sentido de denuncias, porque ha habido lógicamente menos denuncias en este periodo. Pero sí que algunos estudios, como la Fundación ANAR, lo que nos trasladan es que hay muchísima más violencia durante la pandemia, ¿no? Por eso creo que es importante que esa ley, que plantee ese cambio de mentalidad y ese cambio de paradigma, suponga que mucha gente sea consciente de estas realidades y cuando tengamos que vivir con otra realidad similar, esperemos que no sea una pandemia, la gente ponga las necesidades de los niños encima de la mesa mucho antes.
Pues muchas gracias por habernoslo explicado hoy a Radio Sabadell, al Café de la Radio.
Muchas gracias. Sí.
Que vaya muy bien. Doncs aquesta és la perspectiva global d'aquesta nova legislació, com dèiem, una legislació ambiciosa, però el cert és que la violència contra els menors és diferent a cada territori. Volem conèixer l'abast d'aquesta legislació, també parlant amb una persona doncs, que coneix el dia a dia d'aquesta situació. És l'advocada experta en família, Sandra Burgos. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Actualment, a casa nostra, a Sabadell, aquests delictes tenen una incidència alta?
Doncs, malauradament, m'agradaria dir-te que no, però realment sí. I, a més, estem notant en els últims anys, et podria parlar, sobretot en els últims 5 anys, que hem tingut un repunt molt important. La veritat és que la situació és molt preocupant. A Sabadell i a tot arreu, no? Però jo a Sabadell, que és la zona doncs, que jo més hi treballo, realment tenim una afectació molt important, sí.
Un repunt molt important, però de quin percentatge? No sé si el tens al cap més o menys.
Home, jo et podria dir que en els últims 5 anys hem tingut un repunt força important. Si em diguessis en percentatge, des del meu punt de vista, això hauríem de mirar amb xifres globals, no? Però a Sabadell, des del meu punt de vista, et podria dir que entre un 30 i un 40%, cosa que em sembla una bestiesa. Sí, sí, és una animalada. Suposo que també, doncs, els últims anys de crisi, una crisi tan perllongada, el tema de la Covid, el tema de la situació de moltes famílies, etcètera, etcètera, doncs no ajuden, no?, doncs que aquesta violència s'apavaigui, sinó que vagi a més. Sempre quan les coses van bé, doncs sembla que tot és més fàcil i una miqueta tot va funcionant, allò per dinàmica va tirant la cosa, però quan hi ha situacions complicades, doncs realment no ajuda la infància i qui paga doncs, la situació són els nens i també en altres casos doncs les dones. És així, malauradament.
I aquest tipus de delictes, aquesta incidència alta, en què es concentra? És a dir, estem parlant de violència física, violència sexual? Quin és el tipus de violència que predomina?
Veiem de tot. El que més predomina és la violència física. La violència física i també va acompanyada amb la violència psicològica. També hi ha abusos sexuals, però sobretot el que jo he apreciat un repunt important és amb el tema de la violència física, no? I és una situació que depèn en quins estrats, depèn en quines famílies, perquè això no coneix ni de classe social ni de res d'això, en totes les famílies doncs, es pot donar aquesta situació, doncs hi ha hagut un repunt important i una situació doncs, molt complicada per molts nens i per moltes nenes. D'aquí no? L'aprovació, a més amb una majoria absoluta bastant holgada en el Congrés d'aquesta llei, que em sembla doncs, una cosa molt positiva, no? Perquè realment les xifres són molt alarmants pels operadors jurídics, per la gent que es mou en ensenyament, per als jutjats, doncs realment estem apreciant que s'ha de fer alguna cosa, perquè amb les lleis actuals no hi ha suficient, no hi ha prou.
Perquè de tot el que diu aquest redactat, de totes les qüestions que posa damunt la taula aquesta llei, quines consideres que són les més rellevants? És a dir, quins seran els canvis més importants que implicarà?
Mira, un dels més importants, considero que això hi ha hagut un error a premsa, perquè he vist en els diferents mitjans de comunicació de que es parlava de que es canvia el pla de prescripció. Fins ara, doncs, una persona que hagués estat víctima de violència, sent menor o d'abusos sexuals, el pla de prescripció començava a comptar als 18 anys. En els mitjans de comunicació he sentit en els últims dies de que es comptarà a partir dels 35 anys. No és així. La reforma el que parla és a partir dels 30 anys. O sigui, les persones que hagin estat víctimes doncs, de delictes greus, no?, quan eren petits, quan eren menors, començarà a prescriure el pla perquè prescriguin aquests delictes a partir dels 30 anys. ¿Vale? Això és una reforma molt important perquè pensa que les persones amb 18 anys, doncs, quan has viscut una situació traumàtica, era una edat molt justa. Entre que encaixaven la situació que havien patit de menors, que ho valoraven, que ho assumien, etcètera, etcètera, jo m'he trobat en diversos casos, sobretot en casos de dones, que han sigut víctimes de violència per part dels progenitors o inclús d'abusos sexuals o per part de familiars propers, que quan hem anat a denunciar ja ens havia prescrit el delicte. I això ho he viscut jo mateixa en el despatx i em sembla doncs, un gran pas.
Però llavors, és que no acabo d'entendre-ho, és a dir...
Sí.
La prescripció depèn de l'edat de la persona que ha patit el fet, dels anys que han passat des del fet?
No, la prescripció, o sigui, tots els delictes, tu tens un plaç per denunciar aquell delicte. Si és un delicte lleu, per exemple, doncs tu tens un any, que des de que passa aquell delicte tens un any per denunciar. En el cas de que cometin contra tu un delicte, amb la llei antiga començava a comptar el plaç perquè aquest plaç de prescripció corrés a partir de que tu tenies 18 anys,
Val.
De que tu eres major d'edat.
D'acord.
Ho invento, per exemple, un delicte d'homicidi, doncs el plaç, si fossin 10 anys per denunciar aquest delicte, doncs començaven a comptar a partir dels 18 anys d'aquella persona. ¿Vale? Ara, a partir d'aquí, tot el que sigui violència contra la infància, els delictes greus començaran a comptar la prescripció, començarà a comptar el rellotge a partir de que aquella persona tingui 30 anys.
Uh-huh.
Perquè es considera que a partir de 30 anys doncs una persona ja ha adquirit la maduresa, aquells traumes potser s'han mitigat i està en condicions doncs, de començar a denunciar. Es fa per això. Un altre tema molt important, i això em sembla superrellevant i és una lluita que portem a termini els juristes, és la situació d'educar a totes les persones, formar totes les persones doncs, que tenen contacte amb els menors, no només els professors a les escoles. L'esperit d'aquesta llei, sobretot, és si et passa alguna cosa a casa, digue-ho a l'escola, que t'ajudaran. O si et passa alguna cosa a l'escola, digue-ho a casa, que t'ajudaran. Llavors, sobretot, es dona un pas molt important endavant en el sentit de formar tots els operadors, des de jutges, a professors, a totes les persones doncs, que tenen una miqueta de contacte amb aquests menors, els sanitaris, etcètera, etcètera. Després, una altra cosa molt important també és que es crearan jutjats especialitzats, que això és una lluita doncs, que portem molt a terme els advocats de família. No només una jurisdicció especialitzada en família, que seria molt important, sinó que també estarà especialitzada en infància. Es jutjarà des d'una perspectiva d'infància, tenint en compte, sobretot, doncs, que els nens han d'estar per sobre de tot. No? Sembla una cosa que hauria de ser evident, però no és evident en molts jutjats per falta d'especialització, per falta de formació, etcètera, etcètera. I també un pas molt important és que es prohibeix el TAP, el tan famós síndrome d'alienació parental, que servia en molts casos per treure la custòdia, sobretot a les mares, doncs es prohibeix fer esment a una teoria que realment és la científica i a partir d'aquí doncs, no es podrà fer servir el TAP doncs, per privar pares o mares de la custòdia dels seus fills. Jo crec que aquests serien els trets. La llei és molt extensa, és molt completa i em sembla que és molt bon pas legislatiu per tirar endavant i per protegir la infància, no? Que al cap i la fi els pobres són els més dèbils, els nens.
I en aquest espai de la revictimització, això que deien doncs, que només hagin de declarar una vegada, que puguin denunciar sols, sense la presència d'un adult, també és important?
Sí, trobo que és molt important el tema de la prova preconstituïda. Clar, és que en aquestes situacions els pobres nens, quan hi ha un delicte contra un nen, doncs ja els hi costa molt, no?, donar el pas. Ens costa a les dones víctimes de violència masclista, doncs imagina't una criatura que a més pot tenir influència en el seu propi agressor, no? En aquest cas, el que es fa és també reformar això i el nen només haurà de declarar una vegada. Aquesta declaració serà gravada, serà el que es diu doncs, la prova preconstituïda. Llavors, amb aquesta gravació n'hi haurà prou. No haurà de passar, doncs, ara el normal és que hagi de passar mínim per 3-4 declaracions, amb tot el que suposa. A partir d'aquí, doncs, el que es farà és gravar aquest menor i amb aquesta prova preconstituïda en presència judicial ja es tindrà prou.
Per tant, dius, a Sabadell hi ha aquesta situació, vaja, a Sabadell i arreu, perquè les xifres a nivell espanyol també parlen, no?, de doblant-se en una dècada els casos que es presenten, com passa també amb el cas de la violència de masclista. Sempre ens quedarà el dubte si perquè ara es denuncia o per, no?, allò de si surten ara a la llum perquè ara es denuncien o quin és el procés exactament el que ens porta. Però un altre dels aspectes que també destacava el Ricardo Ibarra de la Plataforma per la Infància és la importància de la conscienciació, no?, d'explicar exactament què són aquestes agressions també a la societat, perquè com a societat, tal com passa en el cas de la violència de gènere, acompanyi també la persona que està patint aquest fet, no?
Sí, això és molt important. Pensa que hi ha molta gent que inclús normalitza, no?, aquestes situacions, normalitzen o potser no les veuen tan greus. Llavors, un dels punts importants també d'aquesta llei, doncs, és no només educar els nens a les escoles, perquè reconeguin, no?, tot tipus de violència, que ningú els ha d'agredir, que ningú els ha de tocar si ells no volen. Fan un enfoc des del punt de vista de les escoles i després, doncs, de tots els operadors. Inclús, mira, hi ha un article que refereix als advocats i procuradors, que els col·legis d'advocats i els col·legis de procuradors estaran obligats a formar els professionals en aquest sentit, no?, a donar informació, a tot contacte que es tingui amb els nens a nivell sanitari, el que dèiem abans, a nivell judicial, doncs que tothom tingui una formació i es tingui un especial toc cap a aquests nanos, no?, que tots, doncs, siguem conscients i hi hagi una formació ben àmplia, inclús dels mitjans de comunicació, doncs, evitar segons quins... Jo a vegades veig publicacions que, ostres, em poso les mans al cap, no?, i dic, ostres, quina poca empatia, quin poc respecte cap a aquest menor. Doncs que tota la societat es conscienciï, no?, d'aquesta situació, com amb la violència de gènere, exactament igual.
Clar, amb la situació en la que estem i actualment amb la protecció que hi ha avui dia, creus que els joves, els nanos, els nens no tenen tampoc incentius per denunciar, per fer aquest pas endavant?
Jo crec que no, que hi ha molta mancança. Hi ha molta mancança perquè hi ha por. La por està fomentada, doncs, perquè hi ha molta sensació d'impunitat, i si no, bueno, em remeto a casos molt, molt feridors. Hi ha molta por, hi ha molta pressió, llavors, clar, el mecanisme és tan lent, aquesta roda que hauria de girar ràpid i hauria de girar fina, és tot tan lent, costa tot tant, que evidentment, penso una cosa, que passa igual que amb la violència de gènere, hi ha un percentatge elevadíssim del 80-85% de situacions que no es denuncien, abusos sexuals cap a menors, agressions cap a menors, és que ni es denuncien, perquè és el que parlàvem abans. Hi ha una revictimització d'aquests nanos, i no només hi ha la pressió potser de la família o potser de l'entorn més proper, sinó que hi ha aquesta situació de pensar que no em creuran, hauré de passar per un procés molt complicat i molt dur. És un problema de la societat en conjunt. S'ha d'enfocar d'una manera, doncs, que els nens i les nenes se sentin lliures de denunciar i que se'ls creurà i que no seran interrogats una vegada i una altra i es posaran entrevist la seva paraula. Perquè a mi això em resulta molt trist, no? Aquest tipus de delictes, tant les agressions contra els nens i les nenes com les agressions contra les víctimes de violència de gènere, fa molta gràcia, però al revés t'ho dic, perquè són els únics delictes que es posen dubte a les víctimes. Escolta'm, si tu vas a denunciar que t'han robat un telèfon, no et trobes a comissaria que et pregunten, escolta'm, és veritat que te l'han robat, m'entens? En canvi, amb les víctimes de violència masclista i amb les víctimes, lamentablement, de d'abusos sexuals i d'agressions a menors, escolta'm, se'ls posa en dubte que és una passada, no? Llavors això evita, doncs, que molts nens i moltes nenes, doncs, denunciïn aquestes situacions, a part de les pressions que hi ha per tot arreu, no? Llavors aquesta llei és un gran pas i entenc, doncs, que serà per millorar com a societat, protegir els nostres nens i nostres nenes, que no és més que això.
Sandra Burgos, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio. Que vagi molt bé.
A vosaltres, igualment. Una abraçada.
Adéu, bon dia.
Adéu.